Benvinguts a l'Internauta.
Xiques i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995, aleshores a la sintonia de Catalunya Ràdio, i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en podcast des de vilaweb.cat i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país. Com sempre diem, com que els uns escolteu en podcast i els altres no sabem quin horari és, doncs bon dia o bona nit o estigueu fent el que estigueu fent. Com sempre, com cada setmana, en Martí Crespo. Què tal, Martí?
Bon dia,
avui
bona
sense
nit.
Samarreta reivindicativa. És curiós, avui vas de normal. Avui vas de normal. És una gran sorpresa, això, que portes per sota
una corbata.
Una mena de corbata. Un dia farem un Pinterest de les samarretes del Martí. El Joan Jofre, que ens parlaràs dels inventos
d'avui. Avui, ara que ve Nadal, de les compres per internet.
Ui, mare de Déu, quina por.
No.
Sí, bé, igual té, ara en parlarem. I amb nosaltres, la Marta Continente. Marta, com estàs?
Molt bé.
El títol oficial és responsable de Smart Cities de l'àrea metropolitana, que recentment ha tret la seva web amb.cat, però he de dir que la Marta és una de les persones diguem, més interessants i més importants en el desenvolupament de, no sé si dir la internet pública, és a dir, la internet de les entitats públiques, perquè tu vas estar el cor i el motor de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, ara de l'àrea metropolitana. En fi, és un gran plaer tenir-te així al programa.
Moltes gràcies.
Amb la Marta Continente, per tant, amb el Martí Crespo i amb el Joan Jofre, farem aquest programa de l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com dèiem, la convidada aquesta setmana és la Marta Continente. L'excusa, perquè no calen excuses per parlar amb la Marta Continente mai, però l'excusa o la raó, diguem, és l'aparició de la web de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb.cat, una web que tot just fa uns dies, la renovació, vaja, no l'aparició, ara ja no apareixen webs, ja no queden webs per aparèixer, no? Però diguem, una renovació molt, molt en profunditat de la web de l'àrea metropolitana, que tot just s'ha presentat aquests dies. L'àrea metropolitana és curiós perquè és una institució que queda una mica com amagada, no? Últimament no sona tant com havia sonat en altres temporades i tot i que té un valor i una importància sobretot en la gestió de molts serveis de Barcelona i les ciutats que l'envolten, important.
Bueno, jo crec que això que comentes té a veure amb la seva funció institucional. En definitiva, les institucions properes al ciutadà i que presten serveis de manera directa són les que tenen la relació directa i per això les tenim molt a prop, l'Ajuntament, la Generalitat, les institucions que el dia a dia pues, et presten aquests serveis. L'àrea metropolitana jo crec que és una institució prestadora de serveis, però que són una mica com de segon nivell. Quan nosaltres tirem les escombraries, van amb un contenidor, l'Ajuntament ho recull, però després el que passa amb totes les fases posteriors, que va amb una incineradora, que va amb una planta de reciclatge, etc., no ho vivim el dia a dia i, en canvi, aquesta és la feina que fa. Jo diria de vegades que fem una mica com de back office, no? És aquella part que no és visible, però que és fonamental perquè hi hagin coses pues, que, per exemple, pues, el manteniment de les platges metropolitanes de les 17, des de Montgat fins a Castelldefels, el que passa amb la sorra, el que la neteja, etc. Ara hi ha una part importantíssima i la seva titularitat és dels municipis. Per tant, l'Ajuntament el que fa doncs, és fer economies d'escala perquè al prestar aquells serveis d'àmbit metropolità s'abarateixin costos, sigui més senzill fer-ho. Per tant, no tenim una visió directa
pel ciutadà,
no ho sentim. Jo crec que això, en part, és una institució molt tècnica, molt professional, que fa grans obres públiques, que té encarregat per l'Estatut pues, el manteniment de les rondes. És a dir, té una gran envergadura les coses que fa, però en canvi aquesta relació, aquesta visibilitat, en el fons jo et diria que ni la té ni la vol tenir, perquè la seva feina és tècnica.
I per tant, quan et planteges una web, a banda que l'has fet, o l'heu fet, el vostre equip, seguint molt el teu estil en altres institucions, és a dir, molt senzilla, però molt bonica, m'agrada molt el disseny que heu posat, molt clara, molt nítida, és una mica una marca dels teus treballs. Què es planteja, per exemple, quan estàs en una institució com aquesta, que diguem que el ciutadà no és el primer interessat, sinó que és...
L'usuari, sí.
Això, com et planteges fer una web així? Què
bueno,
penses
que...
Perquè, clar, també us interessa que el ciutadà sàpiga que feu això,
sí,
òbviament.
Sí, sí. A veure, jo crec que hi ha un primer objectiu, que és informar. Però és que la primera informació és informar què és el territori metropolità, gairebé per reconeixement. Si quan un senyor vol venir a invertir a Catalunya i vol venir a invertir a l'àrea de Barcelona, que conegui que l'àrea metropolitana té 36 municipis, té un territori determinat, té una població determinada. Si us heu fixat, tot l'apartat de l'àrea metropolitana és descriptiu.
Sí.
I també té a veure amb el reconeixement per part dels ciutadans, dels nanos, etc., de què és el territori amb el que viuen, com són els seus veïns. Si vius a Cornellà, quines són les dades de Sant Joan d'Espí? Que al final estan, hi ha un carrer entre un i l'altre, vull dir que no, o entre Badalona i Sant Adrià, doncs està bé que els nois de Sant Adrià puguin estudiar a Badalona, perquè és que és un continu urbà, no? Llavors, hem fet tot aquest apartat molt estadístic, si tu vols, molt... De vegades jo dic una mica nòrdic, però ja saps que jo sempre reivindico aquest estil molt senzill, molt
contingut,
molt d'això, però de dir, bueno, volem fer un repositori de dades també. I per tant ens hem inspirat molt amb el concepte Open Data, sense fer encara una part de la web que li diguem Open Data, però tenim 120 estadístiques sobre com evoluciona el medi ambient a l'àrea metropolitana, que te les pots baixar, si apliques aquell paràmetre pots baixar-te la gràfica, però també pots girar i pots baixar-te també una icona, pots baixar-te també les dades. És a dir, el concepte aquest de on estem, quin és el nostre territori, quina és la nostra població, quin pes té l'economia de Catalunya a l'àrea metropolitana, explicar què és això de l'àrea metropolitana. Jo crec que això és una mica una necessitat, perquè tots som barcelonins i de l'àrea metropolitana, però moltes vegades ens... Bueno, què vol dir? Què abasta tot això, no? Jo, per exemple, no sabia que el 52% del territori metropolità és verd o platges.
52?
Sí.
Jo tampoc ho sabia.
Per què? Perquè és
un, s'amaga molt.
És un territori molt dens, però com tens doncs, Collserola...
Home, Collserola fa molta feina.
Exacte, quan fas mesura, quan fas mètrica...
I el delta.
Exacte, quan sumes tot això, et dona aquesta dada. Bueno, doncs, és aquest reconeixement sobre l'espai que jo crec que per... és imprescindible com una prèvia, per dir-ho així, no? Informar d'on estem i qui som. Hi ha una segona part, que és la transparència. Si estàs en una administració pública, gestiones diners públics, es fa... Bueno, jo aquí igual...
Sí, sí.
Es fa necessari explicar amb què gastes els diners.
Naturalment.
I hem fet un gran esforç. Per tant, la web la veureu tota tenyida, en certa manera, d'open data i transparència. Aquest és l'esperit. Bueno, existim, no, nosaltres hem d'ajudar els ajuntaments perquè facin el que han de fer, nosaltres som uns servidors dels ajuntaments per això, però allò que fem, expliquem-ho bé.
L'Open Data, que és aquest moviment, i pels oients que no sàpiguen massa el que és això, que és dir les dades, per exemple, en aquest cas, de les institucions públiques han de ser públiques i, per tant, han de permetre que els ciutadans o que les empreses o que qui siga les puguin usar al seu favor, per dir-ho d'alguna forma. Per exemple, un cas típic d'Open Data és tu publiques unes dades i un senyor les utilitza per fer una app que parla d'un altre tema però que usa les teues dates. No? L'Open Data crec que és un moviment molt interessant, però a vegades en troba la sensació de que és molt difícil de fer. És a dir, que està molt bé, però que després extreure algo de tot això de fàcil no té res. No?
Tens raó. I jo és un tema que he debatit bastant amb els companys que vam començar aquí a Catalunya a fer coses d'Open Data. En el fons, doncs, quan el Obama va arribar a l'administració, un dia ens vam trobar que allò que havíem somiat nosaltres, que ell obria totes les dades. I bueno, doncs tots vam seguir una mica aquest esperit, no? I a la Unió Europea, a la mateixa comissària, les dades són un or, les dades les hem de compartir. Val. Dit això, l'esforç que li...
Això? Les dades són un or?
Les dades són or.
Or.
Són
or,
or, or, eh? Val. I les hem de compartir. No hi ha dubte que aquest és el principi bàsic pel qual ens regim i pel qual estem convençuts que va per aquí. Però un cop fet l'esforç de buscar i cercar els formats que siguin oberts i que siguin reutilitzables, hi ha realment molts debats, com molt bé dius tu, de segon nivell. L'esforç que puguem fer per obrir aquestes dades, l'oferta i la demanda, que és qui ofereix dades i qui les rep, com les regulem? Perquè potser fem un esforç i obrim coses que no és el que la gent vol. La gent vol una altra cosa. I per tant aquí s'ha d'establir un diàleg entre la gent que vol coses i nosaltres que obrim coses. Hi ha una cosa que és raonable per transparència, que tu obres perquè la gent de les universitats pugui estudiar, etc. Però després, per exemple, a veure, hi ha un gran debat en temes de web service, que és open data, però molt més madur, perquè vol dir que tu vas tirant de la màquina...
Què és web service?
Web service és un sistema que el que fa és que de la teva màquina tu treus les dades i qui fa aquesta aplicació ho consulta directament online, al moment. Clar, què passa? Que tu, la teva màquina, si es fan molts apps, ha de ser molt gran, perquè aleshores vol dir que la capacitat de tirar d'allò, bueno, doncs també ho hem de concertar, perquè les coses no són infinites i els diners públics tampoc.
Cal vols dir que no estàs només invertint els diners en el teu projecte estricte, sinó que estàs donant suport final...
Jo m'ho crec,
a molts projectes
jo
que no...
crec fermament que l'administració ha de fer això, però com tampoc és les èpoques més galdoses en economia, doncs ho hem de...
Ha de regular-se.
S'ha de regular, ens hem de posar d'acord. Què tenim, què és el que podem obrir, com ho hem d'obrir. Mira, ara, per exemple, una novetat que hem posat a la web, a la part de les platges, com nosaltres teníem tot el mobiliari urbà de platges, tenim les dutxes, tenim els accessos per minusvàlids, tenim on està la Creu Roja, tenim els camps de béisbol o camps de futbol que hi ha a totes les platges. Bueno, jo crec que té el seu interès, tampoc, a veure, la gent generalment la platja del seu poble la coneix bastant bé, però és veritat que de vegades ens movem a platges metropolitanes que no és exactament davant de casa, no? Bueno, doncs això... que nosaltres volem doncs, presentar-ho en un app a mig plaç, ara està obert a la web. Clar, això a la llarga jo què vull fer? Immediatament li vaig dir als ajuntaments, no sé quan ni com, però obriré, perquè vosaltres al vostre web ho pugueu incorporar, perquè són mobiliari que està a les vostres platges, per tant, el raonable és que ho pugueu presentar als webs dels municipis. Bueno, tot això, quan et poses després a treballar, o ahir que vaig tenir una reunió per dir, bueno, va, vinga, m'he compromès, ja anem a fer-ho, no? Té les seves complexitats sobre com ho fas tècnicament, etc. Les coses, com molt bé saps tu, perquè portes més anys que jo amb aquests temes de la tecnologia, no és màgic.
No, és molt lent.
És molt lent. I jo sempre dic que és...
Bàsic... La gent no s'ho creu, però és molt lent.
És molt lent. I jo sempre dic que s'ha de basar en la paciència, la capacitat que tinguis. Jo crec que els que hem fet algunes coses les hem fet perquè som molt pacients i mentre anaves fent deies no, ara rectifiquem, ara seguim, ara... És molt important. Doncs amb aquest món passa igual. Jo he decidit, i jo no, sinó el gerent de l'AMB, sí, sí, i tant, tens raó, vinga, va, obrim-ho. Doncs entre aquesta decisió i que es pugui fer, no és immediat, hem de crear unes peces, hem de dimensionar...
Per això de les platges tens temps perquè ara fa fresca.
Bueno, sí, per això vull arribar a l'abril o maig per poder-ho fer. Però us explico això com una cosa que és molt costa. Senzilla, que quan ho pensaries diries demà, si ho tens... Bueno, doncs has de crear uns formats que puguin ser extraures per unes apps, és a dir, has de transformar aquelles dades que tens, que només és una localització... perquè puguin ser cridades, bueno, té el seu què. Res, tot es pot fer.
Però per defecte no seria més senzill, o sigui, mentalment ja dir totes les dades generades públicament haurien de ser obertes.
Estic totalment d'acord, però quan hi ha una opció, o tu t'esperes uns quants anys a transformar els sistemes interns de les administracions perquè les dades que tenen estiguin fetes de manera que es puguin obrir, o les obres com estan... La meva experiència em diu que no hi ha res millor per canviar que la demanda dels ciutadans. És una teoria que jo tinc, però quan tu fas alguna cosa i a més la gent t'ho demana, corres més que si un dia penses, reflexiones. I l'altre és dir que això crec que un bon exemple és el de l'Obama. Si recordes, n'havíem parlat amb el Vicent alguna vegada. Que brutos aquests! Van agafar tots els sexes dels nens que havien a cada classe. Entre d'allà era com entrar en un univers, perquè clar, era tot als Estats Units. I després, a poc a poc, l'han anat posant ordre i ara comences a trobar les coses en formats, etc. Jo sóc de l'opinió que les coses, el primer que s'ha de fer és obrir el que tens i després transformar-lo perquè es pugui usar de la millor manera possible.
Estic pensant que pot ser ni algun oient que no acaba d'entendre el concepte i preferiria explicar-lo. No, d'això es tracta. Que... No es tracta d'això, és a dir, per exemple, la dada, coses simples, és a dir, la temperatura que fa avui. Tu pots tindre aquesta dada, però la pots tindre un número sol, o gairebé mai passa això, sinó que el número va acompanyat d'uns codis que expliquen doncs, qualsevol...
On l'han agafat, a quina hora
l'han agafat... No sé què, tal i qual. Clar, si una màquina agafa eixa dada, ha de saber quina part d'eixa dada és la que ha de presentar al públic i quina simplement acompanya. Aleshores, com que cada un és fill d'un pare i una mare, cada un organitza les dades d'una manera, la gran batalla és intentar que tot el país, i si pot ser tot el planeta, acabi fent un model de dades que totes les màquines entenguen. O sigui, és com si parlaren... Les màquines parlen llengües diferents i aleshores obrir dades està bé, però una parla un idioma, l'altra, i això acaba sent a vegades un cafarnaum.
De fet, per exemple, la gent que té doncs, un mòbil iPhone o Android, en general veu que CSV és un format d'agenda, d'agenda de dades, no? Bueno, és perquè algú va establir que hi havia un estàndard que tenia nom, cognom, telèfon, etc., i aquest estàndard s'ha extès de manera que ara ja gairebé tots els telèfons o tots els sistemes d'agenda utilitzen aquest format. Bueno, doncs abans, això, a vegades hi havia gent que ho li posava un altre ordre. Clar, si això ho exportaves, et sortia primer el cognom, després l'adreça i després el nom. Doncs, bueno, ho explico. Vull dir,
sí.
Ara es tracta d'aquest llenguatge comú que l'utilitzem tot per parlar d'una manera que ens entenguem. Però jo sí que... Jo sóc bastant de la teoria, això que tu deies, no? De sobre el que hi ha. I després...
Ja ho anirem arreglant.
Algú es queixarà.
I això es pitja. I això fa que al final tu mateix et vegis amb l'obligació de... Et poses la pressió, clar.
Algú es queixa perquè dirà, és que em falta...
Exacte, veu dir que obriríeu i això... Bueno, doncs vale, sí, si ho farem, diu, estem fent. Però si no, costa molt, perquè tens moltíssimes coses i, bueno, la tecnologia, doncs quan es van començar a posar les administracions de tecnologia, no, tot això que ens dediquem nosaltres des del 94-95 no estava previst així.
No.
I ara resulta que en els darrers doncs, 20 anys en seguida, doncs, o 15, hem començat a voler que les coses siguin d'una manera determinada. Bueno, doncs hem de veure com ho transformem, com ho fem. Bueno, jo crec que amb bona voluntat i carinyo doncs es van fent les coses. No?
I en aquesta, ara que comentaves així, el passat, diguem-ne, de l'inici cap als 90 i tot això, en la teva experiència d'endreçar webs públics, una mica quines són els grans trets que vas trobar-te, per exemple, doncs, amb el cas de Barcelona, amb el cas de la Gencat, i ara, diguem-ne, en la primera dècada ja, o segona dècada del 21, doncs, amb l'àrea metropolitana. És a dir, d'una banda, suposo que sí, que hi ha una feina primera, que és en tots els casos és la mateixa, que seria doncs, això, doncs, veure on hi ha els continguts, com estan distribuïts, com es reparteixen i com consolidar-los en un sol portal. Però a banda, suposo doncs, que cada època suposo que ha tingut, diguem-ne, les seves tendències.
Jo, als tres llocs, he fet sempre primer el mateix, que és fer un inventari dels webs que havien.
Que devia ser estupendo, en cada cas.
Que és a la Xene, em sembla que en vam trobar la Generalitat 180 al primer moment i després havien 200 i alguna cosa.
Està bé perquè dius en vam trobar com si fos una expedició. Sí.
Bueno, és que era com una expedició perquè al final anaves dient i aquesta institució què més té i quina campanya més van fer, no? I cada vegada en teníem més. A l'Ajuntament també n'hi havia entropecientes i a l'àrea, ara en aquest web, doncs, havien 30 o 30 i pico. Per què? Perquè internet ha anat creixent i els gestors volien, i era normal que volien estar a internet, però els sistemes que en aquell moment havien eren els que eren. És dir, tampoc, a veure, ningú té més responsabilitat. Perquè...
I qui podia s'espavilava i feia bé.
Qui, a buscar-se la vida, és que les coses com són. Aquest és un, aquest és una característica, i després també hi ha un factor que a les tres institucions passa, que el gestor també vol que sigui visible allò que fa ell. I quan vas tu amb un discurs dient no, serà tota la institució, mira, vale, vale. Després és veritat que la gent té més vocació institucional del que de vegades quan la gent... És a dir, jo, en cap de les tres institucions he tingut cap problema amb els gestors per voler, quan la gent veu que dius, no, si tu també es veurà el que tu fas, però es veurà en un entorn i ho fas col·laborativament i montes una xarxa de col·laboradors. Ja sabeu que jo sóc una fan del treball en xarxa, de que col·labori tothom. Després tothom està encantat perquè veu que ha millorat aquella informació, s'ha contextualitzat, li hem afegit. I la segona variable és les bases de dades. Quants més anys han passat, doncs ara cada vegada més les coses estan més modernitzades. I també nosaltres, els que fem la part d'internet, tenim moltes webs. Jo no sé si te'n recordes quan parlàvem del BCN el 2001, que vam presentar el primer BCN. Clar, jo em vaig empenyar a posar imatges, però que a l'ample de banda que tenien les llars per poder mirar una imatge no podia ser i les vaig tenir que treure. Perquè
sembla no... del prehistòria, això, vist des d'ara.
Bueno, però és així. Sí. En canvi, ara, jo crec que l'AMB és tot imatges, sí. És un inventari d'imatges, perquè la velocitat t'ho permet. És que parlem d'un període de temps molt curt on ha anat molt de pressa tot, no? Cada moment, la teva capacitat amb la tecnologia per fer t'ha permès fer un producte diferent. Aquell blavet dels quadritos del BCN, vaig agafar un dia i vaig dir, s'acaba la festa aquí, vinga, va, treure imatges. Se m'han anat a la mà i la gent, fins que no se li carregui, morirà, perquè és que anàvem amb un router que era... Tot això ha evolucionat molt, ha evolucionat per dintre, ha evolucionat... Bueno, també és agradable, quan vas veient que cada vegada que abordes un nou projecte les coses són més madures, la gent les entén més, la gent està més còmoda perquè hi ha... veu que té un gran impacte perquè la societat realment, el nivell d'accés a internet ara és molt alt.
També, si m'ho permet el Martí, jo n'hi ha dues coses que sempre en Marta Continente m'han impressionat i són les dues que, si haguera de definir-les, són les dues que em van marcar la seva imatge, no? En termes tecnològics, però també polítics, perquè aquí s'està fent tecnologia però amb una intencionalitat política. Una és aquella cosa de la dada única. Jo la primera persona que vaig sentir dir les dades úniques. D'això no cal que ho repetim 15 vegades cada un posant lo mateix. Amb que estigui una vegada, les màquines ja s'encarregaran de pintar-ho com toque per cadascú. I la segona cosa que sempre em va impressionar molt era la idea aquesta de servei a la gent. Jo recordo haver-te sentit dir que no pot ser és que un senyor tinga que agafar un certificat, anar-se'n d'una institució a una altra i fer de correu portant un paper d'una institució a una altra. Si són dues institucions que les màquines parlen entre elles i s'entenguen. No? Això ho vaig sentir dir fa no sé quant de temps, que s'ha anat avançant, però encara no prou. Encara ens toca fer massa de correus. No? Però sempre m'ha semblat que era molt interessant perquè el teu concepte de tecnologia té una intencionalitat política molt clara. No?
Molt de servei al ciutadà.
Sí, però molt assumida, no? Molt...
Jo crec que a les institucions hi passem les persones, estem uns anys, etc. Però lo important és deixar sòlides les coses perquè perdurin. I el tema aquest de la dada única, que a mi me'l van ensenyar i educar a Barcelona, perquè els informàtics de Barcelona amb això jo crec que van ser brillants i van treballar aquest tema durant els anys 80 i no pensaven en internet, pensaven exclusivament en els sistemes d'informació, però és clau. És que aleshores el que et feia si no era dada única és que en un dels llocs hagués un error, segur. Jo recordo quan fèiem el 010, com la dada no fos única, l'escola en un lloc tenia un telèfon i a l'altre lloc tenia l'altre, mai era el mateix. Clar. És a dir, hi havia una idea molt tècnica, però alhora molt de dir no, posem la bona en un lloc i inventem-se la manera de que tot això lligui. No? I és una feina que jo sempre m'he cregut, he pensat... Jo sempre trigo molt a que els projectes madurin I aleshores sempre en general doncs, les persones que tenen més responsabilitat política opinen que sóc una lenta i em diuen, bueno, però això com és que no està? Perquè jo crec que si els sistemes d'informació no s'han endreçat bé, mai faràs un bon internet. La bona base, la bona arrel d'un bon web, el web surt a fora, però els sistemes d'informació són interns i aquests són els que permeten, i tinc que agrair que sempre m'han deixat el temps, és a dir, que no, sempre m'han dit, jo crec que amb una certa mirada, perquè em diuen, si ell ho diu, doncs deu ser així, però jo crec que s'han de muntar bé els sistemes, s'han de muntar bé el que aquests sistemes es puguin reutilitzar per altres parts de la casa, per altres coses, perquè si tu a la gent li fas un sistema que li va bé, que li és útil, ell també ho utilitzarà per més coses i seguirem mantenint aquesta dada única. I aquesta segona part de la interoperativitat, de la col·laboració, clar, si m'ho miro amb el temps, hem avançat. Jo, com sempre miro, com tres mesos, com una mica cap endavant, em deprimeixo, perquè penso, Dios mío, el que costa, no? És a dir, que Catalunya tingués el padró amb un únic sistema a l'OC, ens va costar 10 anys. Però bueno, ara tots podem tirar d'un padró que tots els ajuntaments estan compartint. Això és un èxit, però ha requerit una paciència infinita.
Sí, sí.
De la col·laboració de totes les diputacions, la col·laboració, és a dir, fer interoperativitat amb l'Estat, però això és fonamental perquè els ciutadans al final, a veure, quan tu vas a una institució bancària i vas al teu compte i et trobes una aplicació que et diu quan tinc, vull fer una transferència, no t'ho fan difícil. Per què? Perquè tenen un negoci i ja s'espavilen ells perquè sigui fàcil. Doncs nosaltres jo crec que hem de fer l'esforç de semblar-nos una mica en una institució que va a l'eficiència i que va resoldre-li la vida. I una tercera variable amb la que sempre jo he intentat lluitar, que és fer uns webs molt neutrals, que puguin perdurar molt de temps. El sector públic ni té pressupost i li costa molt mobilitzar-se per muntar un relat i un discurs per tots. Si el que fas és un disseny molt neutre, molt net, i després en els anys veus que pot quedar antiquat, pots canviar aquest disseny, però el propi sistema pot perdurar. Jo crec que aquest també és un repte de no anar a lo més immediat, sinó en pensar en una mica en mig plaç.
Això és l'internauta aquesta setmana amb Marta Continente, responsable de Smart Cities de l'àrea metropolitana de Barcelona, que hem començat parlant de la nova web amb.cat, però bé, després parlarem de les Smart Cities.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Borges.cat, Desigual.cat, Nostrum.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Danone.cat, Deutschebank.cat, Microsoft.cat.
Els de fora també. Registra el teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els que realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de cap d'any.
Caram, aquesta dona sí que té cap.
Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de cap d'any. La grossa de Catalunya.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
en Joan Jofre t'ho resol.
Pau Joan, què ens resols aquesta setmana?
Poca cosa. Només donaré... Ui. Sí, perquè donaré idees de sentit comú. És a dir, no hi ha ni un link amb tot el que donaré avui, no hi ha ni un link. Només idees de sentit comú, perquè s'acosta Nadal i la gent comprarà per internet.
Llavors, i la gent perd el seny i el sentit comú.
Perd el seny, perd el seny. Oh, no, o hi ha gent, al contrari, que és molt reàcia a comprar per internet, i comprar per internet és molt segur. Molt segur. Però donarem uns quants consells.
N'hi ha tot el mite de... No sé si el mite és dels vells, dels que ja portem molts anys, que sempre s'havia dit, oh, això és un problema, tal. La gent no ho veu com un problema.
Ja no, però fixa-t'hi. Primer de tot, abans de començar, recordeu que totes les compres que es fan per internet, per llei, és el que se'n diuen compres no presencials. I el qui rep després la compra que ha fet, crec que ho estan canviant, però com a mínim ara té 15 dies per tornar-la, sense donar explicacions. És a dir, no cal dir per què la vols tornar. Tu tens 15 dies per allò que has comprat, tornar-ho. Uh-huh. Recordeu, de totes maneres, que us heu de mirar bé les condicions, perquè no us diguin que el càrrec per tornar una cosa que poden ser 10, 12, 15 euros perquè hi ha un transport, etcètera, etcètera. Però bueno, podeu tornar-ho. Bé, llavors, tinc 6 punts. Primer de tot, i el més important, repasseu els extractes que us envien de la targeta de crèdit.
Val.
Perquè heu de saber si us ho estan carregant doble. No. Primer de tot hem de saber que ens ho estan cobrant només una sola vegada.
Sort que has dit que és molt fiable, i ja la primera cosa que dius és que t'ho poden carregar doble, està bé.
Però també t'ho poden carregar doble.
Sí.
No, ja no estic parlant de mala voluntat. Tu vas a comprar qualsevol cosa en una botiga, allò que diu és que no m'ha passat la targeta perquè m'ha donat un error, esperi que li torni a passar, i al final t'ho han passat dues vegades, però no amb mala voluntat, sinó perquè l'han passat dues vegades perquè allò no funcionava en aquell moment. Dos, mai doneu el vostre número de targeta ni el vostre número de compte corrent en obert. En obert vol dir que la pàgina no estigui amb el que li diuen HTTPS.
T'has de fixar que a dalt l'adreça du la S.
Que a dalt l'adreça du a l'HTTPS, i amb alguns navegadors que es posa de color blau o de color verd, aquell al començament de la pàgina. En obert també vol dir no l'envieu mai per mail, perquè el mail, per definició, és un sistema de comunicació en obert. Uh-huh. O sigui, és tan perillós posar una targeta o un compte de corrent en obert en una web com enviar-lo per mail. Si no teniu cap altra alternativa que enviar-lo per mail, agafeu les dades aquelles, les poseu en un arxiu i feu un zip i li poseu un password en el zip i envieu el zip, que no encriptat. Això sí, no envieu, sisplau, el zip i el password del zip en el mateix mail. Ja he dit que serien coses elementals. 3. Punt número 3.
Ahir t'envia el password per desencriptar. Està
sí. 3. Feu servir, si pot ser, que existeixen targetes amb verificació posterior. És a dir, que quan tu compres, hi han dos tipus de verificació. Hi han targetes que quan tu fas una compra per internet, o fins i tot presencials,
t'envien
al mòbil per SMS un codi, i has de posar aquell codi per acceptar. És a dir, d'aquella manera, si tu t'han pres el número de la targeta o t'han pres la targeta o l'has perduda, per molt que intentin comprar, si no tenen el teu telèfon per verificar, no servirà per res. Això, o el sistema, hi ha altres sistemes de targetes que el que fan és que et donen aquelles targetes de claus, i quan estàs comprant diu, posi el número, el codi que correspon.
Això és un rotllo. No trobes mai la targeta, no saps on l'has deixat. Això
és un rotllo.
Això més val que inventen una altra cosa.
Però és un sistema de seguretat addicional. 4. Si és possible, i no sempre és possible, feu servir llocs que no es guardin les vostres dades financeres. Davant...
Que no
es guardin les vostres dades financeres.
Això com ho saps, qui ho fa i qui no?
Sí, perquè hi ha molts llocs que quan aneu a pagar, en lloc de demanar-te ells el número de targeta de crèdit, el que t'envien... Sí, ara explicaré per què. El que t'envien és a un lloc que és l'entitat financera la que et demana el número de la targeta de crèdit. Li estem transferint a Visa, ara estem connectant, de manera que el venedor no sap mai quin és el teu número de targeta de crèdit. L'únic que sap és que una entitat financera, Visa o qui sigui, li ha dit aquesta operació és ok o no és ok, i tira endavant. Això no és perquè el qui us està venent alguna cosa us pugui fer una pirula mai. No, però normalment, amb entitats petites, els seus sistemes de seguretat no són tan bons com el poden ser els d'Amazon, que tu comentaves, o els de Visa. Llavors, que algun desesperat entri allà i els hi robi tots els codis d'usuaris, passwords, i a sobre els números de targeta de crèdit, millor, davant de l'alternativa, feu-ho en un lloc que no es guardin els vostres números. 5, i estic acabant. Si sou desconfiats, ja si sou totalment desconfiats, feu servir targetes cibernètiques. Ui, són aquelles, sí, són aquelles targetes, són molt simples, que la carregues amb diners abans de fer la compra.
Com?
Bé, és una targeta Visa, normal i corrent, però que només pots gastar els diners que tens carregat amb aquella targeta. O sigui, tu abans de fer la compra et vas a comprar una cosa que et costarà 80 euros, carregues la teva targeta amb 80 euros i d'allà el màxim que et cobraran seran 80 euros. Mai 81 i ni t'ho cobraran dues vegades. Perquè una vegada feta la primera compra, allà ja no queda saldo i ningú pot cobrar.
Però aquestes targetes quines són? Jo no he sentit a parlar
mai. Sí, hi ha moltes entitats financeres que te les donen, o te les cobren, millor dit, normalment no.
Com
te les cobren, aquestes? Targetes cibernètiques. Una entitat financera molt gran que té unes torres allà a la Diagonal, li diuen cibertargetes.
No ho havia sentit mai, això, jo.
Però et cobren un 1% de la transacció. Ja he dit que gratis, en aquest món hi ha molt poques coses. I 6, feu servir PayPal. I dir, PayPal és un sistema de pagament que és, per fer-ho similar, és com un banc. Tu tens un compte PayPal en el qual pots tenir diners o no. Aquells diners els pots haver posat tu perquè has fet la transferència, o els senyors de PayPal, quan tu fas una compra via ells, et treuen els diners d'una targeta de crèdit teva o et treuen els diners del teu compte corrent. Avantatges d'això, que no saben mai els qui estan fent la transacció quin és el teu número ni de compte corrent ni de res. Només saben que per aquella operació en concret tu a PayPal li està donant l'aprovació per 80 euros. Si algú vol tornar-ho a fer, tu has de connectar-te, tu, comprador, has de tornar-te a connectar al teu compte de PayPal i tornar a autoritzar aquells 80 euros d'una altra nova operació. De manera que sempre estàs tu, per cada operació, dient sí, vull pagar. I els senyors venedors l'únic que saben de tu és el teu compte d'email. Això és tot.
PayPal també té una targeta, em sembla.
Sí, va, això van començar, aquest era l'inici del seu negoci. Ara han començat fent de tot. També et donen una targeta, ara pots ingressar diners directament. PayPal serveix també per altres coses, com per exemple per quan compres per eBay, ingressar els diners d'una compra. I ja tens uns diners que els pots després fer servir per una compra. Va. O sigui, tu has venut el teu radiocasset dels anys 80, perquè ara ja no trobes casets per posar-li a dins, t'han donat 200 euros.
Ara, 200 euros.
I aquells 200 euros els tens per comprar-te, jo què sé, un MP3, per exemple. I allà, a veure, i és com un compte corrent, perquè si tu vols comprar una cosa que val 250, t'agafen els 200 del compte corrent i després et cobren 50 de la teva targeta de crèdit. I cada transacció tu pots decidir, mira, no, aquesta que me la carreguin directe al meu compte corrent. Diu, la següent, ara anem malament, que me la carreguin de la targeta de crèdit. És un sistema molt segur de funcionar.
Molt bé, una pregunta que no té a veure amb això. Què et sembla a tu això de que te repartisquin els paquetets amb drons, que és la gran notícia de la setmana?
Allò és una presa de pèl.
Tu t'ho també, no?
Allò és una presa de pèl. Què farem? Un controlador aeri de drons?
Exacte. És el que jo pensava, dic, i com... Quan hi hagi 4.000 drons volant, què fas? És pitjor que els colops, això.
Sí.
És una presa de pèl.
Jo crec... No, una presa de pèl no, és una manera de fer-se publicitat gratis.
Això segur.
Tothom n'ha parlat dels drons d'Amazon.
Els agents que no ho hagin vist, que és estrany perquè totes les televisions ho han tret, Amazon als Estats Units ha dit que experimentava usar drons, que són aquells avionets no tripulats d'un tamany molt xicotet, per repartir els paquets I que, per tant, quan tu comprares, al cap de mitja hora, un dron aterraria en el, a la teua porta amb el paquetet.
Però, a més, han sortit invents o invents o comentaris molt bons. Fins i tot hi ha hagut algú que hi ha posat com seran els propers avisos d'Amazon quan no t'han pogut lliurar el paquet. Diu, el dron es va equivocar d'adreça, el dron va trobar molta congestió, el dron es va donar un cop amb un altre dron i no li ha pogut deixar el seu paquet.
Jo és d'aquelles vegades que he pensat, no sé si m'agradarà viure això. Tot de drons passant per damunt teu repartint coses.
De tota manera, amb el món dels drons jo crec que caldrà també, bueno, com tot lo nou, regular-ho, perquè al marge d'això que va semblar realment, però comença a haver molts drons de gent, per exemple, per fer fotografies aèries, de gent per coses, bueno, i temes d'investigació, etc. I a la llarga m'imagino que caldrà organitzar el número, l'estàndard de número de drons que és raonable que volin per una ciutat i com ho ha de fer, perquè una cosa és el d'Amazon, que t'imagines, bueno, jo l'altre dia reia perquè deia la meva pastisseria, a mi que m'agraden els dolços, no? També li podré demanar un pastís.
Un avió
de joc. Imagina't, pobre pastís gelat, que arribi a casa el diumenge amb un pastís.
Això és un problema, eh?
Jo crec que el tràfic caldrà que sigui molt més reduït, perquè si no s'ha d'una angoixa.
Però el problema és que ens vendran els pastissos i no podrem dir que no. Quan t'arribi el dron amb un pastís, què faràs? Anar corrents a menjar-te'l?
Clar, sí, sí. Bueno, que tot, com tot lo nou, no siguem tampoc. Es regularà, susters, no? I trobarem una solució perquè...
Portaran matrícula els drons?
Més informació a comunicacions.cat.
Seguim fent l'internauta amb la Marta Contínent, amb Martí Crespo, Joan Jofre. Parlant dels drons, n'hi ha la part aquesta de les Smart City que la Marta Contínent porta a l'àrea metropolitana. No sé si són smart o dumb els drons, però deixem-ho estar, diguem. Formarien part d'aquesta cosa, no? D'aquesta teoria de que les ciutats intel·ligents o espavilades poden ajudar a millorar la vida de les persones, no? Se n'està parlant molt últimament, comencen a haver aplicacions que jo crec que la gent comença a entendre, allò que les llums s'apaguen si no hi ha ningú, s'encenen si passa algú, semàfors que es regulen perquè el tràfic sigui més fluid, etcètera, etcètera, no? Perquè tot això és un món que els pròxims X anys, que no sé quan són, canviarà completament com a mínim les infraestructures de les ciutats, no?
Jo quan es començava a parlar de Smart Cities deia, em recorda molt el 98 quan parlàvem d'internet. És a dir, realment això denota l'edat, eh? Però, és a dir, per què? Perquè quan ens començàvem a plantejar coses, bueno, dèiem, podrem fer això, podrem fer nosaltres, després la vida ens ha posat a lloc. Hi han coses que han corregut molt més del que vam dir, hi han coses que...
Que han quedat com un somni.
Que han quedat com un somni. Pues, jo de vegades penso que a l'Smart City li passarà, però es quedarà entre nosaltres. Això que la gent diu, no sé si es dirà Smart City, es dirà l'internet de les coses, m'és igual. Es quedarà perquè el que estem dient, en el fons estem dient, és que pots posar tecnologia, combinar-la perquè les coses funcionin millor, i això és de sentit comú, és a dir, per tant es quedarà. Però fixeu-vos on veig jo per què té aquest alt nivell de complexitat, perquè en el fons molts projectes de Smart City tenen quatre variables que es combinen. La primera és que tu tinguis xarxa o que tinguis 4G o que tinguis cable, és igual. Si no tens això, és molt difícil enviar dades. La segona, que tinguis una plataforma de sensors amb temes de la ciutat, que puguis recollir la quantitat de dades que t'està enviant allò per minuts o segons, tal com li has dit. Posem el cas un sensor sobre la contaminació o sobre l'estat del trànsit.
O sobre la temperatura.
O sobre la temperatura.
Aquests sí els
tenim. La tercera... és la plataforma de dades. Com gestiones totes aquestes dades que vas recollint perquè d'allò surti alguna cosa intel·ligible, perquè puguem aconseguir muntar un servei, els gestors o els alcaldes puguin tenir un quadre de comandament, etc. I la quarta és el servei que queremos. Clar, jo crec que aquestes quatre coses les pots mirar des de baix i començar a pujar, o les pots mirar des de dalt i dir, bueno, molt bé, com això és altament complexa, primer, quin servei voldria arreglar jo en primer lloc? Vaig a baixar al segon nivell, és a dir, ho pots mirar des de l'usuari, amb què a la gent, tornem a lo d'internet que dèiem abans, què a la gent li realment podria millorar molt la qualitat de vida, què la gent podria participar més en la gestió de la ciutat, i llavors anem baixant i anem veient com haig de resoldre la base de dades, com haig de resoldre, etc., i quins sensors haig de posar. O podem mirar-ho al revés, des de baix. Començo a plantar sensors i després ja veuré d'aquestes dades què acabo fent. En algunes ciutats que hem vist, algunes molt sí que s'han significat molt, no vull dir noms, però de l'estat espanyol, han fet aquesta opció. Poso molts sensors. Clar, per què? Per què volem tenir tantes joguines? El primer que hem de decidir és per què. Què volem resoldre? Quin servei volem millorar? I després baixar. Tu pots fer-ho de baix o de baix. Jo crec que sempre s'ha de fer de baix, com estem dient a internet. Jo per què he fet una agenda integrada de tots els actes que fa l'àrea metropolitana? Home, perquè dona la casualitat que entre parcs, platges i altres activitats en tenim 100 i pico, i em sembla que la gent, com teníem tanta dispersió, potser no se n'assabentava que hi havia una oferta. Val, doncs ara, com veig la necessitat de tenir aquesta oferta, monto una aplicació d'agenda o monto una aplicació de tots els equipaments públics. Això era la visió que teníem a internet. Doncs a Smart City, jo crec que amb molta més complexitat, i per això està costant tant que les coses surtin. Però el que haig de dir és, molt bé, ara tornem a les platges, per l'exemple que parlàvem abans. Jo què vull? Doncs home, a mi m'agradaria que l'usuari que va a la platja i veu un banc trencat pugui comunicar directament i immediatament què està passant. Jo vull posar els ciutadans enmig del circuit de gestió de les coses.
Però això saps com funcionarà? Si després veu que allò ha servit perquè l'arregli.
Oh, clar, és que aquest és el secret. Perquè, ja tornem a les bases.
Perquè si jo veig un banc trencat,
i ho dic,
aquest banc està trencat, no. Torno al cap d'una setmana i el banc segueix trencat.
I tinc un equip de màrqueting que em contesta un correu magnífic dient vostè és molt amable i ja m'he assabentat que tinc un banc trencat, doncs diràs, estupendo. No, això ha de funcionar que vagi a parar el senyor que arregla els bancs directament. I que aquest senyor li posem un SLA, un estàndard, de que té que arreglar el banc doncs, en 3 dies, en 5 dies, en el període que considerem que la nostra economia aguanta, perquè també aquí tornem a la capacitat de l'administració per gestionar els serveis. Al momento, possiblement, aquell banc no el podem arreglar, perquè no hi tenim diners.
Però si la gent sap
que tenim un
hi ha
temps,
un responsable,
exacte,
que arreglarà el banc,
exacte,
i arreglar el banc costa. Sí.
I després,
temps, 5 dies,
i després, i la segona variable d'això és l'eficiència, perquè jo haig de tenir uns sensors, no dic amb el banc, però per exemple sí amb les fonts, que si hi ha una font espatllada sàpiga que està perdent aigua d'una manera tan constant que se m'encengui una llum i em digui estàs perdent aigua. Per tant, és combinar l'energia que els ciutadans poden posar per millorar allò que fan amb la tecnologia que pots tenir per detectar els problemes que tens. Si hi ha un llum que es queda sempre obert, doncs el sistema ho ha de preveure. Ho he intentat simplificar. Això és molt complicat quan vas a mirar una ciutat. És, a veure, jo crec que nosaltres ens emmirallem amb el que han passat en ciutats, doncs Beijing, altres ciutats a la Xina, altres ciutats. Però clar, quan tu vas de nou, que és el que va passar al 22@, és molt diferent. Perquè tu pots dir, aquest tros de la ciutat, jo ara faig un tipus de serveis i els construeixo, tots de vell nou, i li poso, però les ciutats que ja existim i que ja tenim tota una casuística i que ja tenim un sistema, ara no podem, i més amb el moment econòmic que vivim, no podem dir, ara mira, ara presidirem d'això i ho farem tot de nou. El que estem intentant fer, la gent que estem treballant amb això, és, vale, amb el que tinc, com puc utilitzar aquest concepte, fer millorar, estalviar diners amb la gestió d'allò i també amb l'ajuda dels ciutadans, que els ciutadans se sentin que la ciutat és seva, perquè al final Barcelona està treballant amb un, jo crec, amb un molt bon concepte, amb la idea aquesta del City Protocol, amb la idea d'estandarditzar tot això. Per què? Perquè és el que dèiem abans a l'Open Data. Si ens anem posant d'acord amb quins són els formats de les dades, serà més fàcil que ens parlem. Quins són els processos que fem davant de les coses, etc. Hi ha un llarg recorregut. Jo sóc una convençuda que aquest recorregut potser del que diem ara no serà exactament igual, però serà, perquè és que és la lògica de les coses. La tecnologia avança, ens anava proposant coses, i després això combina-ho amb el que ha sigut l'esclat del mòbil i dels mòbils intel·ligents, que fa que el que abans anava a veure on teníem les peces del mobiliari i prenia quin era la seva... Doncs ara ja ho fa amb un mòbil i diu, està aquí, vinga, que se pinte. Per tant, tot això, tot va avançant, però avança tot alhora, amb un alt nivell de complexitat, i tornem a dir el mateix, paciència. Saber on vas i molta paciència.
Bé, com sempre passa, se'ns acaba l'hora, portem ja tot una hora xerrant. No, està molt bé. N'hi ha una pregunta, d'una manera que ràpid sí que m'agradaria saber. Sabeu què li interessa més a la gent de les Smart Cities, que demana més?
Mira,
o encara, jo tinc un poc la sensació de que el personal encara no acaba d'entendre.
Com tot lo desconegut, és molt difícil saber la gent que et demana, perquè per demanar-t'ho també t'ho has d'imaginar, i per imaginar-t'ho has de conèixer les oportunitats que et dona.
Clar.
Motiu pel qual ha de ser a poc a poc. La gent del City Lab estaven pensant de fer algun taller sobre això, amb ciutadans, etc, sobre l'enllumenat, perquè tu has parlat de l'enllumenat, de baixar-lo, però quan un carrer és totalment fosc, el ciutadà no vol, motiu pel qual potser de vegades hem de baixar l'enllumenat quan hi ha molta gent i la gent no li fa tanta por. És a dir, tot això ho hem d'estudiar.
Està bé. Molt bé, com sempre, Marta Continente, un plaer, moltes gràcies, responsable de Smart Cities de l'àrea metropolitana. Hem parlat també de la web recent estrenada, www.amb.cat. Gràcies, com sempre, per la feina que fas.
A vosaltres, estar un plaer.
Vosaltres avui. Martí Crespo, Joan Jofre, ens veurem la setmana vinent. Com sabeu, aquesta temporada sempre acabem l'Internauta amb una de les cançons que es graven en acústic aquí a VilaWeb TV. En aquesta ocasió, aquesta setmana, el Guillem Balàs amb Jerez. I ja sabeu que tots els dies, totes les 24 hores del dia, a través de vilaweb.cat podeu tenir accés a tota la informació del que passa al país i al món. Ens trobarem la setmana vinent, el Joan Jofre s'inventarà alguna cosa rara per explicar-nos, nadalenca, suposa, i... o no?
Com fer un arbre de Nadal internauta?
Va, a veure si t'ho trobem. En qualsevol cas, que sigueu bons, fins la setmana vinent a l'internauta.
Aquesta va per tu, fa tomata catalana, pubilla de rostre bru, espigadeta i galana. I aquesta va per tu, tot anés per a tu sola, pel futur que se t'endú i pel paisatge que et pressola. El teu món d'infantesa, pisos vells, barris antics i mitjos somnis de princesa, a voltes acolorida, a voltes anant amb texans, a voltes amb les amigues, talaiant els teus germans. Res és fàcil per ningú, a cops el món hi fa fred, el món no es va fer per tu, ai petit clavell morenet. Es va fer per tu, malgrat tot tu li somrius, trepitjant en pas segur el petit món en el que viu. mida i classe treballadora. Avui el sol surt per tu i la lluna et farà el ple. Potser no ho sabrà ningú i jugarem a no dir res. Tu i jo no som diferents i lluitant viurem la vida. Adéu, clavell musical.